Bona tarda. Ara són les dues del migdia. La Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola ha donat el vistiplau al Pla de Reparació Integral de les Víctimes d'Abusos a l'Església. El document portarà el nom de PRIVA, les sigles de Plan de Reparació Integral de les Víctimes d'Abusos, i inclou la creació d'una comissió d'experts que avaluarà de manera personalitzada l'atenció econòmica, espiritual i psicològica dels casos que hagin prescrit o en els quals l'abusador hagi mort. El pla s'aprovarà definitivament la setmana que ve.
I per això se ha aprovat la convocatòria d'una assemblea plenària extraordinària para el próximo martes 9 de julio, para que todos los obispos conozcan el texto, puedan hacer sus aportaciones y, si procede, den su aprobación.
Són declaracions del secretari general de l'Episcopat, César García Magán, aquest matí en la roda de premsa posterior a la comissió permanent. García Magán ha posat èmfasi en com el pla busca la personalització de cada víctima cas a cas i ha recordat que ja hi ha hagut trobades amb les víctimes perquè aportin suggeriments. Tot i això, aquest pla, que s'ha debatut avui, no compta amb el vistiplau de les associacions en defensa de les víctimes. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
El pla, com dèiem, està orientat a la reparació integral de les víctimes.
Sí, la comissió permanent ha estudiat el pla i ha fet diverses aportacions que s'han incorporat al text vigent. El següent pas serà portar aquest document a una plenària extraordinària de la setmana vinent, un pla de reparació que l'ha elaborat el Servei d'Assessorament de les Oficines per la Protecció dels Menors, seguint les indicacions del Consell Episcopal d'Assumptes Jurídics i amb el suport també de la Conferència Espanyola de Religiosos.
Començarem, per tant, programa a Madrid per ampliar el que ha donat de si aquesta reunió dels bisbes en un dia on a Catalunya els cartells sobre l'Alzheimer en contra dels Maragall tornen a centrar l'actualitat. Sergi Sabrià ha negat ser-ne el responsable, però tot i això plega i dimiteix com a viceconseller d'Estratègia del Govern, un càrrec que ara ocupava en funcions.
Que quedi molt clar que no ho faig perquè sigui culpable de res, que no ho sóc, ni perquè em senti culpable de res, que no me'n sento. Ho faig perquè crec que és la millor aportació que puc fer a un projecte col·lectiu que s'està esberlant.
Sabrià ha defensat, com apuntava el diari Ara, quan va destapar la informació, que ell només va parlar amb el militant de la noia per apagar el foc intern que s'havia creat en el si de la formació i diu ser víctima de falses acusacions. Ho ha dit des de la seu d'Esquerra. De seguida i anirem en directe. I a Madrid, el Partit Popular s'ha posat aquest matí la disfressa de Vox i ha demanat al govern espanyol que l'exèrcit eviti l'entrada d'immigrants al país.
Ho ha dit el portaveu dels Populars, Miguel Tellado, en unes declaracions d'Antena 3 que ràpidament ja han estat contestades pel portaveu dels socialistes espanyols, Patxi López.
El gobierno puede disponer de las fuerzas armadas para defender nuestras fronteras, ¿no? Y
esto de poner la armada para impedir que lleguen los cayucos, lo siguiente que es bombardearlos.
Tot això el dia en què hem conegut dades sobre l'opinió que tenen els catalans de la població immigrant. Gairebé la meitat creu que hi ha massa immigrants a Catalunya i el 60% consideren que les persones nouvingudes reben més del que aporten.
I també el Madrid, ara fa ben poca estona, el ple del Congrés dels Diputats ha aprovat amb els vots a favor del PSOE, PP i Coalició Canària la presa en consideració de la llei que reformarà el poder judicial.
I ho ha fet sense els vots dels aliats de la investidura de Pedro Sánchez i sense tampoc el soci de govern de coalició Sumar i PNB s'han abstingut, Esquerra i Bildu no han votat i Junts, Podem i BNG hi han votat en contra, com també ho ha fet Vox. És el primer pas d'una reforma que estableix que en 6 mesos el Consell General del Poder Judicial renovat farà una proposta d'un sistema d'anomenament de vocals.
I avui també us explicarem que el Servei Català de Trànsit avisa que l'autopista AP7 està al límit de la seva capacitat. Calcula que aquest estiu hi passaran uns 120.000 vehicles.
I un cop consolidat l'augment de pas de vehicles que va implicar l'aixecament dels peatges, Trànsit ha comprovat que l'últim any ha seguit creixent. El total de vehicles que passen per aquesta autopista és d'un 7%, però l'increment de camions és d'un 6,5%, i per això llancen aquest avís.
Aquesta autopista de pas, que és l'AP7, troba aquesta pedra de mobilitat, aquesta pedra a la sabata de mobilitat, que és tota la conurbació metropolitana amb una gran agitació i mobilitat. Per tant, estem al límit, en certa manera, de la capacitat.
Ho diu Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit. Tot i l'augment, s'ha aconseguit reduir la sinistralitat en aquesta via. Des de principis d'any hi ha hagut 2 víctimes mortals. L'any passat van ser 7 i el 2022, 15.
I avui en els esports.
Nosotros lo que queremos es ganar, queremos pasar a semis y sabemos de la dificultad que va a ser ese partido.
La selecció espanyola viatja aquest migdia cap a Stuttgart per jugar demà als quarts de final de l'Eurocopa.
I abans de marxar els espanyols, encara han fet un últim entrenament al seu camp base, la Roja. Buscarà demà, serà a les 6 de la tarda, passar les semifinals davant d'una Alemanya que juga a casa amb la seva afició.
I en tenis, Paula Badosa ja és a tercera ronda del torneig de Wimbledon.
La catalana ha superat en dos sets la jove txeca Brenda Frukirtova, 6-4-6-2. El seu següent rival serà la russa Daria Kasatkina, que va superar la britànica Miyazaki per un doble 6-0. Me voy a inventar un plan para
escapar hacia adelante. I per acabar anirem de festival cap a Vilanova i la Geltrú, on aquesta tarda comença una nova edició del Festival Vida que celebra els 10 anys d'existència. Baines Joyce, James Blake, Wright, Mia, Black Lips i el retrobament dels catalans Estantis, aquí escoltem de fons, encapçalen una programació on també hi ha noms de l'escena catalana com Ferran Palau, Guillem Gisbert, Julieta, Clara Pella o Sílvia Pérez Cruz. És això, Grans Tres, el més destacat d'aquest matí de dijous. D'aquí un moment ho posem tot en ordre. Abans, sàpiguen quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Ambient assolellat, temperatures altes, calor. Les màximes avui es mouran entre els 30 i els 34 graus a bona part de les comarques de l'interior i entre els 27 i els 29 a la costa, però a la costa amb una mica més d'humitat i, per tant, amb més xafogor. Demà divendres tindrem un dia idèntic al d'avui amb temperatures fins i tot una miqueta més altes arreu, tant a la costa com també a l'interior. Serà un dia, al igual que avui, de sol, tot i que a les tardes augmentarà una mica més la nuvolositat a les comarques del Pirineu. Ja de cara a demà al vespre augmentarà més la nuvolositat per ponent. La nit de divendres a dissabte tindrem ruixats que poden ser pràcticament generals a tot Catalunya, sobretot a les comarques de ponent i del Pirineu, però al llarg de dissabte la nuvolositat s'anirà trencant i únicament quedaran alguns ruixats dispersos cap a les comarques del Pirineu. També la tarda de diumenge hi hauria aquests ruixats a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, a la resta nuvolositat variable i temperatures que, tot i pujar demà, baixen de forma considerable de cara al cap de setmana.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:07. Amb Jordi Carretero, control tècnic, i Sèlvia Muñoz a la producció, comencem.
Estel migdia amb Xavi Toscano.
La Conferència Episcopal Espanyola celebrarà dimarts vinent, dia 9 de juliol, una assemblea plenària extraordinària per aprovar el pla de reparació integral a les víctimes d'abusos en el si de l'Església. Ho ha confirmat aquest matí en roda de premsa el secretari general i portaveu dels bisbes espanyols, Francisco César García Magán.
La permanente ha dado el visto bueno a ese proyecto, a ese texto, y por eso se ha aprobado la convocatoria de una asamblea plenaria extraordinaria para el próximo martes 9 de julio, para que todos los obispos conozcan el texto, puedan hacer sus aportaciones y, si procede, den su aprobación.
García Magán ha explicat també que el pla s'ha analitzat amb el vistiplau de la Comissió Permanent a partir d'aportacions del secretari general de la Conferència Espanyola de Religiosos, Jesús Miguel Zamora, del Consell Episcopal d'Afers Jurídics i de l'òrgan de Compliance i de diversos bisbes.
El secretari general de l'Episcopat ha assegurat que amb aquest pla l'organisme busca la reparació integral a les víctimes d'abusos sexuals que no s'hagin resolt per via judicial, sobretot quan l'abusador ha mort o hi ha prescripció. El portaveu de la Conferència Episcopal ha anunciat que dimarts vinent, perquè s'aprovi aquest pla de reparació, caldrà una majoria de 2/3 de la plenària. Francisco César García Magán ha recordat que l'Església vol atendre i reparar les víctimes amb ajuda psicològica, mèdica i espiritual, més enllà de les xifres.
El baile de cifras es que no solamente son las nuestras, sino que distintas fuentes de cifras, hay unas horquillas en las que se mueven de unos máximos y unos mínimos, pero luego hay una oscilación, pero en eso no vamos a entrar. Es que haya 100 menos, 100 más, es que no es que los números no importen, sí importan, pero queremos poner acento en otro ámbito.
El pla de reparació ha estat elaborat pel Servei d'Assessorament de les Oficines per la Protecció de Menors i ha anat incorporant les observacions dels bisbes a les seves diferents reunions, entre d'altres organismes.
Un text en canvi en què no hi han participat directament les víctimes d'abusos.
Sí, sobre les víctimes, el portaveu de la Conferència Episcopal ha assenyalat que hi ha hagut trobades amb les associacions, però no ha precisat si se les convidarà a la plenària extraordinària de dimarts vinent.
A banda d'aquest pla de reparació a les víctimes, la Comissió Permanent que s'ha reunit ahir i avui a Madrid ha estudiat un document per adaptar els nous criteris criteris de la Santa Seu per a la formació, als seminaris i també diverses propostes pels 1.700 anys del Concili de Nicea, entre d'altres temes.
Sobre les benediccions a parelles del mateix sexe, García Magán ha aclarit que no s'ha estudiat cap document, sinó que només s'ha reflexionat a partir de la fiducia supplicans de la Santa Seu.
Aquest és un resum doncs, del que ha donat a si aquesta comissió permanent de la Conferència Episcopal, que s'ha celebrat, com dèiem, aquests dos dies. La informació ampliada amb més detall a partir de les 6 de la tarda a l'informatiu d'actualitat religiosa amb Ignasi Miranda, el Sense Distància, en aquesta mateixa emissora.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i 10 minuts, més qüestions. El viceconseller en funcions del govern català, Sergi Sabrià, deixa el càrrec arran de l'escàndol pels cartells sobre l'Alzheimer, tot i que nega estar-hi implicat. En una compareixença des de la seu d'Esquerra Republicana, acompanyat dels càrrecs del govern, diu que fa un pas al costat per evitar que la imatge d'Esquerra quedi tacada. Marxem cap a la seu del partit a Barcelona i tenim en directe la Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Bona tarda. Sabrià nega que ell fos el responsable dels cartells de l'Alzheimer i que hi hagi una trama bé en el partit, tot i que sí que era coneixedor que es feien campanyes de desprestigi, com és el cas d'enviar mariachis a la seu de Junts. Sabrià ja tenia intenció de plegar quan el govern deixés d'estar en funcions, però finalment ho fa ara perquè no vol perjudicar la imatge d'Esquerra.
Avui deixo la darrera de les meves responsabilitats, però necessito, vull que quedi molt clar, que no ho faig perquè sigui culpable de res, que no ho sóc, ni perquè em senti culpable de res, que no me'n sento. Ho faig perquè crec que és la millor aportació que puc fer a un projecte col·lectiu que s'està esberlant. I crec que tot això Esquerra no s'ho mereix.
Sabrià acusa el sector junquerista de voler-lo fora i diu que se l'ha acusat injustament d'uns fets que no ha comès. De fet, continua defensant que només va parlar amb el militant de la noia per apagar el foc intern del partit i desmenteix el tuit de dilluns d'Oriol Junqueras, que deia que com a president del partit no tenia constància que els cartells de Maragall havien sortit de dins de les files d'Esquerra.
Gràcies, Judit. A tot això, els responsables dels cartells difamatoris dels germans Maragall podrien ser apartats d'Esquerra Republicana i fins i tot inhabilitats per exercir càrrecs públics durant 5 anys, segons el codi de conducta del propi partit.
Abans, però Esquerra Republicana, citat a declarar, serà dilluns l'exdirector de comunicació del partit durant el març del 2023, Toló Moya, que actualment està de baixa. Moya ocupa un càrrec a la Diputació de Barcelona.
Esquerra, però, no és l'únic partit català amb problemes interns. Toni Comín, vicepresident del Consell de la República i eurodiputat electe de Junts, ha estat acusat de passar a l'entitat d'unes despeses de 4.786 euros corresponent a unes vacances que va fer per Setmana Santa amb uns familiars. Una informació que ha avançat al diari digital El Món.
Dins d'aquesta quantitat hi havia inclosos vols d'avió, allotjament per 17 nits i el lloguer d'un cotxe per la mateixa quantitat de dies. L'exgerent de Cat Global, que és el paraigües legal del Consell de Bèlgica, es va negar a trametre aquestes despeses i així ho va fer saber els responsables de l'entitat en un correu publicat pel mateix diari. Sergi Miquel, que és qui portava el dia a dia de Cat Global, va acabar deixant les seves responsabilitats. I davant d'aquestes acusacions, Toni Comín assenyala que és mentida que passés despeses vinculades a unes vacances i que es tracta de conceptes sempre relacionats amb tasques de representació del Consell de la República.
Encara pel que fa a la política catalana, el Partit Popular ha instat avui al PSC a no col·laborar amb els independentistes i deixar-los sense senador de designació autonòmica. N'ha parat el portaveu dels Populars a Catalunya, Juan Fernández.
Esperem que el Partit Socialista no canviï en aquest cas d'opinió i que segueixi criticant i segueixi sense donar suport en aquesta fórmula imperiali i, per tant, no contribueixi amb els partits independentistes a ampliar el cordó sanitari al Partit Popular i, com he dit, a ressuscitar el pacte del Tinell que tant mal va fer a la societat catalana.
Està previst que el ple del 25 de juliol designi els senadors i els populars creuen que els partits independentistes els volen deixar fora a través del que es va utilitzar la legislatura passada per deixar en aquest cas Vox sense senador. El portaveu dels populars també ha demanat responsabilitat al Consell de Garanties Estatutàries davant d'una reforma del reglament.
I un apunt sobre l'amnistia perquè l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que farà una manifestació el dissabte 13 de juliol per denunciar que els jutges no volen aplicar la llei d'amnistia.
L'entitat ha explicat que el dia 13 a partir de les 5 de la tarda es concentraran a la plaça Urquinaona de Barcelona amb el lema Desobeïm els jutges, independència. La mobilització recorrerà la via Laietana fins a la plaça de Sant Jaume i allà l'entitat vol aprofitar per demanar al govern i als partits independentistes que s'enfrontin al govern espanyol i el forcin a oposar-se al que consideren unes maniobres de la judicatura en rebel·lia. I paral·lelament, l'ANC té previst presentar un recurs d'apel·lació contra l'amnistia als policies nacionals investigats per les càrregues de l'1 d'octubre.
I a Madrid, el ple del Congrés dels Diputats ha aprovat avui dijous amb els vots del PSOE, PP i Coalició Canària la presa en consideració del que serà la reforma de la llei orgànica del Poder Judicial que van acordar les dues grans formacions estatals.
Un text que ha tirat endavant sense els vots dels aliats a la investidura de Pedro Sánchez i sense el soci tampoc del govern de coalició Sumar i també el PNB. S'han abstingut, Esquerra i Bildu no han votat i Junts, Podem i el BNG hi han votat en contra, com també ho ha fet Vox. La presa en consideració de la reforma ha quedat aprovada amb 258, 43 en contra i 33 abstencions. Aquest és, de fet, el primer pas d'una reforma que estableix que en 6 mesos el Consell General del Poder Judicial, renovat, farà una proposta d'un sistema de nomenament de vocals.
Doncs paral·lelament a l'entesa per a la reforma del Consell General del Poder Judicial, avui hi ha hagut nou xoc entre el PP i el PSOE per l'arribada de migrants a les Illes Canàries.
Sí, els populars, en paraules del portaveu Miguel Tellado, han proposat al govern espanyol que desplegui les forces armades per defensar les fronteres de l'arribada de pastires. Unes declaracions que ha contestat atònit el portaveu del PSOE, Patxi López.
El gobierno puede disponer de las fuerzas armadas para defender nuestras fronteras, ¿no? Y desplegar una serie de embarcaciones que impidan que esos cayucos, esas embarcaciones que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas, pues salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país.
Parece tremendo toda la derivada que el Partido Popular está haciendo a costa de tener como socio a Vox, ¿no? Esto de poner la armada para impedir que lleguen los cayucos, lo siguiente que es bombardearlos para que no lleguen.
I qui també ha criticat la proposta és el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián.
Pues que tenemos una derecha española que en lugar de combatir a la ultraderecha española, pues la imita. Y ojalá pasara como en otros países que combaten y no la imitan. Para que todo el mundo lo entienda, si se aplicaran las leyes que quiere el PP y Vox, los dos mejores jugadores de la selección española no estarían jugando a la selección española. Con lo cual la selección española no empataría ni con Andorra.
Rufián ha fet aquestes declaracions als passadissos del Congrés dels Diputats.
I a tot això, gairebé la meitat dels catalans creu que hi ha massa immigrants a Catalunya i més de la meitat pensen que té un efecte negatiu en els serveis públics. Ho diu la primera enquesta del Centre d'Estudis Opinió del Govern sobre la realitat sociopolítica del país.
D'entre els catalans encastats, el 60% considera que les persones nouvingudes reben més del que aporten i el 51% que les lleis que regula l'entrada i la permanència dels estrangers a Espanya són massa tolerants. Tot i això, l'enquesta revela també que hi ha una àmplia majoria de persones que són partidàries de garantir drets a la immigració instal·lada a Catalunya de manera estable i regular. El 87% defensa que han de poder cobrar els subsidis si es queden a l'atur i un 77% que han de poder votar a les eleccions municipals. 3 de cada 4 que han d'accedir a la nacionalitat.
Estel migdia.
2:17 en plana internacional. Avui hi ha eleccions al Regne Unit per escollir nou govern. El líder del Partit Laborista Britànic, Keir Starmer, es perfila com a guanyador, segons totes les enquestes. Mentrestant, el conservador Rishi Sunak, actual primer ministre, demana votar el seu partit per evitar una supermajoria laboralista.
Segons els últims sondejos d'intenció de vot, aconseguirien aquests comicis una històrica victòria, tot plegat 5 anys després que el seu partit rebés una forta patacada a les últimes generals del 2019, quan van guanyar els conservadors. Els col·legis electorals del Regne Unit han obert. Ha estat a les 7 del matí i estaran oberts fins a les 10 de la nit, quan començarà el recompte. Uns 46 milions de britànics estan cridats a les urnes.
Doncs també a Europa, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat avui la demanda col·lectiva presentada per l'Associació de Consumidors de Productes Financers, ADICAE, en nom de 820 afectats per les conegudes com a clàusula sol d'hipoteques signades amb un centenar de bancs espanyols.
El Tribunal de Luxemburg respon així les qüestions plantejades pel Tribunal Suprem, que dubtava de la legalitat d'actuacions col·lectives en procediments judicials per avaluar la transparència de les clàusules sol per tal d'apreciar si són abusives. En conèixer la sentència, l'entitat ha celebrat la decisió, que considera històrica. L'associació reclama als bancs que restitueixin i de manera immediata les quantitats indegudament cobrades.
Doncs davant d'aquesta crisi d'habitatge que pateix, per exemple, la ciutat de Barcelona, entre d'altres, n'hem anat parlant aquestes setmanes, l'Ajuntament ha adquirit un bloc d'habitatges del Raval per destinar-ho al lloguer social.
El consistori ha fet ús del dret de tanteig i retracte per convertir-se en propietat de la finca, que està ubicada al carrer de Sant Climent i té 9 habitatges i també 2 locals. Dels habitatges, un està en situació de lloguer i els 8 restants es podran destinar a famílies a l'espera d'un lloguer social públic. L'Ajuntament invertirà gairebé 2,5 milions d'euros en aquesta operació.
Paral·lelament a Girona, la plataforma pel decreixement turístic ha detectat 78 pisos turístics il·legals a la ciutat i critica que l'Ajuntament va tard per posar-hi remei. L'entitat, que ha contrastat les dades del registre de la Generalitat amb les de la plataforma Inside Airbnb, assegura que hi ha 20 29 pisos que no tenen llicència. N'han introduït una de falsa o en tenen en un municipi diferent.
Els altres 49 casos són pisos que ofereixen habitacions sense llicència de llar compartida. La plataforma que ha convocat una manifestació aquest dissabte contra la massificació turística a Girona exigeix al govern municipal que actuï per sancionar-los. Pau Casacoberta és el portaveu d'aquesta plataforma.
Entenem que sancionar els pisos turístics il·legals és el mínim que cal fer, però, com deia el Jordi, cal anar molt més enllà, treure llicències. Entenem que els pisos han de ser per viure-hi i no han de ser una experiència per consumir.
L'entitat també ha qualificat de maquillatge els cartells per obligar els ciclistes a baixar de la bicicleta en determinats punts del barri vell. Una plataforma que, com dèiem, ha convocat una manifestació, serà aquest dissabte, sortirà a les 6 de la tarda de la plaça del Vi, farà un recorregut pel barri vell i acabarà a la plaça Independència, on es llegirà un manifest.
I anem cap a les carreteres perquè el Servei Català de Trànsit avisa que l'AP7 està al límit. El pas de camions se suma a la mobilitat dels 4 milions de catalans que viuen a l'àrea metropolitana, creant un nus de comunicacions que està a punt de saturar. Els experts creuen que la xarxa encara pot absorbir més trànsit, però cal millorar-ne les connexions, i la majoria d'elles depenen de l'Estat. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Segons els càlculs de trànsit, la xarxa viària catalana és la que suporta més densitat de camions de tota la península. Es concentra a l'AP7 i a les entrades i sortides de Barcelona, sobretot a la zona del Port i de la zona Franca. Un trànsit que no para de créixer, tot i que al setembre es compliran 2 anys de l'aixecament dels peatges. Ho explica el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
L'AP7, a l'últim any, del febrer del 23 al febrer del 24, ha incrementat encara un 7% més de vehicles totals respecte a l'any anterior. I de vehicles pesants, un 6,5% més. Si ens pensàvem que havia tocat sostre amb l'alliberament de peatges, doncs no. L'autopista ha congregat encara més mobilitat.
Això sí, aquest increment de trànsit ha deixat d'estar lligat a un augment dels accidents en aquesta autopista. Si el 2022 hi va haver 15 víctimes mortals en aquesta via, l'any passat en van ser 7, la meitat. I aquest any, de gener a juny, han mort 2 persones. Una reducció que s'explica per l'augment dels controls i les sancions, sobretot als vehicles pesants. Una presència policial que es mantindrà aquest estiu per seguir reduint la xifra d'accidents mortals a les carreteres catalanes. L'any ha arrencat amb una reducció d'un 6% de les víctimes, però el juny ha estat un mes negre, amb 18 morts. Per això, els Mossos mantindran els controls d'alcoholèmia i drogues, i per evitar distraccions també s'intensificarà la presència de l'helicòpter, sobretot a les carreteres amb més accidents, com són la C-25, l'eix transversal, o la C-37, el túnel de Bracons.
Gràcies, Pau, i encara un parell de punts més abans dels esports. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que es dedicava al tràfic de marihuana. El grup plantava la droga en grans naus agrícoles i ramaderes en diferents parts del territori espanyol, tot i que els integrants d'aquesta banda vivien a Barcelona. Hi ha, de moment, 10 detinguts.
L'operatiu policial ha aconseguit interceptar 3.300 plantes de marihuana, 85 quilos de substància preparada per la comercialització i també diverses armes de guerra i munició. La banda criminal estava ubicada a Catalunya, des d'on es desplaçaven habitualment a naus agrícoles i ramaderes a localitats d'Albacete, Terol i València, que és on tenien la droga.
I a Camprodon, per últim, la Policia Nacional ha detingut a 7 persones més per suplantar la identitat i així obtenir la targeta de residència a Espanya.
Els agents encarregats de l'expedició d'aquestes targetes van constatar que ciutadans estrangers aportaven un passaport amb una numeració diferent a la que figurava l'expedient tramitat. El modus operandi consistia en sol·licitar la residència de manera telemàtica a la subdelegació del govern de Girona, presentant un passaport, i posteriorment anaven a la comissaria de la Policia Nacional amb un passaport que tenia la mateixa afiliació, però amb una numeració que era diferent.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Dues i 23, a aquesta hora obrim la informació esportiva parlant de la selecció espanyola, que es conjura per guanyar Alemanya demà i classificar-se per a les semifinals de l'Eurocopa de futbol. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Els jugadors han fet aquest matí un últim entrenament abans de viatjar a Aymeric Laporte. Lamine Yamal, Nico Williams i Fabián Ruiz han tornat a la dinàmica de grup en la sessió d'entrenament. El jugador José Lumatu destaca la importància del duel de demà.
Unos cuartos de final hay que controlar las emociones en todos los sentidos, ¿no? Ya no solo porque el rival no haya ganado a España en los últimos años. Está claro que va a ser un partido muy duro, ellos juegan en casa, seguramente van a apretar con toda la afición, pero bueno, eso lo que nos tiene que dar a nosotros es un extra de motivación. Al final, nosotros lo que queremos es ganar, queremos pasar a semis y sabemos de la dificultad que va a ser ese partido.
Després de dinar, l'equip viatjarà per carretera fins a Stuttgart, on es concentraran per el transcendental partit contra la selecció anfitriona d'aquesta Eurocopa.
D'altra banda, la seleccionadora espanyola de futbol, Montse Tomé, ha donat a conèixer la llista definitiva de jugadores que seran als Jocs Olímpics de París.
En total, 18 futbolistes, entre les quals hi ha la presència de 7 blaugranes, a més de les catalanes Laia Alexandri i Laia Codina. També hi haurà les exblaugranes Mariona Caldente i Jennifer Hermoso. La sorpresa de la llista està la incorporació de Patrick Guijarro, la migcampista mallorquina del Barça, era una de les poques que es mantenien voluntàriament allunyades de la selecció després del conflicte amb l'exentrenador Jorge Vilda. Les escollides començaran una concentració per als Jocs el 17 de juliol i el dia 21 viatjaran a França, on es concentraran a la ciutat de Nantes. Recordem que aquesta és la primera vegada a la història que la selecció espanyola femenina de futbol participarà en unes Olimpiades.
Parlem també del que passa al món del bàsquet. El Joventut de Badalona i l'Ale Adam Hanga han arribat a un acord per a les pròximes dues temporades.
L'hongarès arriba a Badalona per donar un salt de nivell al joc exterior després d'haver demostrat la seva qualitat al màxim nivell europeu al llarg de la seva carrera. Arriba procedent de l'Estrella Roja de Belgrat, club on ha guanyat la Superliga Sèrbia, la Lliga i la Copa de Sèrbia, a més de disputar 26 partits a l'Eurolliga amb 8 punts per partit i un 33% en triples. Abans, l'hongarès venia de jugar dues temporades al Real Madrid, on va guanyar l'Eurolliga el 2023 i l'ACB del 2022 com a títols més destacats.
D'altra banda, Juan i Marcos jugarà una altra temporada més al Girona després de fer-ho al darrer curs, ha dit pel Barça.
El base de Rosario, que havia comunicat al club la seva intenció de prioritzar un equip que jugués a Europa, es queda a la plantilla de la qual va ser-ne el segon en valoració en els seus 22 primers partits a l'ACB. Marcos segueix els passos de Sergi Martínez, el fitxatge del qual es feia oficial la setmana passada després d'una temporada Fontejau cedit pel Barça.
També el que passa a la Lliga ACB, el Real Madrid i Chus Mateo han arribat a un acord per a l'ampliació del seu contracte, en aquest cas dues temporades més.
A les dues campanyes en què Chus Mateo ha dirigit al Madrid, l'equip ha guanyat 5 títols, una Eurolliga, una Lliga, una Copa del Rei i dues Supercopes d'Espanya. De fet, Chus Mateo ha estat elegit com el millor entrenador de l'any a la darrera edició de l'Eurolliga.
Tot això l'endemà que la selecció espanyola de bàsquet hagi guanyat Angola per 89-91 en el segon partit del Preolímpic de València.
Amb aquesta victòria passen a semifinals com a primer de grup i això vol dir que eviten a la selecció de Bahamas, amb qui només es podran trobar en una hipotètica final. Els espanyols s'han trobat amb més dificultats que el dia anterior quan apallissaven el Líban per 59-104.
Baixem ara a les pistes de tennis. Paula Badosa s'ha classificat avui aquest migdia per a la tercera ronda de Wimbledon.
La catalana ha superat en 2 sets la jove txeca Brenda Fubirtova per 6-4 i 6-2. La tenista de Begur ha anat de menys a més en un partit que ha estat igualat, però que ha aconseguit portar el seu terreny gràcies a no baixar els braços en cap moment. La seva següent rival serà la russa Daria Kasatkina, que va superar la britànica Miyazaki per un doble 6-0.
I també és la tercera ronda d'aquest torneig. És Carlos Alcaraz, després de superar en 3 sets, 7-6 i un doble 6-2 a l'australià Alexander Bukic.
El murcià s'ha mostrat molt sòlid durant tot el partit i només patia les acaballes del primer set quan el rival li trencava el servei i posava el marcador 5-5. Ara, a tercera ronda, s'enfrontarà al nord-americà Francesc Tiafo, número 29 a l'ATP. L'últim cop que es van enfrontar tots dos va ser les semifinals de l'Open dels Estats Units l'any 2022, amb victòria per Alcaraz.
Un Alcaraz que, juntament amb Rafa Nadal, Pablo Carreño, Alexandre Davidovich, Marcel Granollers, Sara Sorribas i Cristina Buxa seran la representació espanyola als Jocs Olímpics de París.
Ho ha confirmat aquest matí la Federació Internacional de Tennis. Pel que fa als dobles masculins, Espanya tindrà d'una banda el doble format per Carlos Alcaraz i Rafa Nadal i de l'altra la parella integrada per Marcel Granollers i Pablo Carreño. El quadre femení, Sara Sorribas i Cristina Buxa, competiran en individual per separat i, a més, formaran parella en la categoria de dobles, on la seva capitana, Nadal Medina, creu que tindran opcions de medalla.
També es coneixen els noms dels 57 atletes espanyols, que hi participaran 31 dones i 26 homes.
És la representació més multitudinària des de Londres 2012 i la xifra encara podria augmentar perquè no serà fins al proper 7 de juliol quan se sabrà la llista definitiva. Els campions europeus Ana Peleteiro i Jordan Díaz, juntament amb els campions del món de marxa Álvaro Martín i Maria Pérez, en són les grans estrelles. L'equip espanyol també comptarà amb 6 atletes catalans, 3 homes i 3 dones. Es tracta de Josué Canales, Adel Metxal, Abdesamat Ukelfen, Esther Guerrero, Berta Segura i Jael Bastué.
I acabarem amb un apunt de motor. L'escuderia Haas de Fórmula 1 ha fet oficial aquest matí el fitxatge del jove pilot britànic Olivier Biermann.
El jove competirà amb l'escuderia nord-americana pel Mundial de Fórmula 1 a partir del 2025 com a pilot principal de l'equip. Biermann ha signat per diverses temporades. Actualment és pilot de reserva oficial de Ferrari mentre competeix al campionat de Fórmula 2. Biermann va aconseguir la seva primera victòria de la temporada el cap de setmana passat a Àustria a la cursa sprint.
Estel migdia.
I acabem amb la informació cultural. A Vilanova i la Geltrú, on avui obre portes la desena edició del Festival Vida. No ray of sunlight ever long. Avui els caps de cartell són Ben Joyce, a qui escoltem de fons, i els nord-americans Canons, però també hi haurà espai per a les actuacions de l'escena catalana. Manela, Manela. L'Odi Bang i Juliet actuaran aquest dijous al recinte de la Masdia d'en Cabanyes de la capital del Garraf.
Un festival que obre portes a les 5 de la tarda en una edició marcada per la celebració dels 10 anys amb la pianista Clara Peia fent el concert inaugural. Els organitzadors estimen que unes 10.000 persones passaran pel Vida des d'avui fins dissabte, que és el dia que han preparat un espectacle sorpresa per celebrar aquest aniversari amb l'actuació d'un grup que no se sabrà quin és fins que no pugi en aquest escenari.
Un festival Vida que comença amb abonaments esgotats, però sí que queden algunes entrades per a les edicions de dia. Amb això acabem, tornem demà divendres, quan siguin les dues aquí a Ràdio Estel. Us deixem com cada tarda i fins a les 6 amb el Fabricació Pròpia. Gràcies per la confiança. Adéu-siau. Aquesta tarda hem quedat...